Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem de la biodiversitat i la natura i de com ens relacionem amb ella. Passat, present i futur de l'ecologia, empresa i ecologia és compatible? La restauració del medi ambient, arribem tard? I el model de globalització és sostenible? Quins són els perjudicis principals que generem al medi ambient? La societat és conscient o som conscients de la nostra responsabilitat? Fins quan podem arribar contaminant, malbaratant i embrutint el medi ambient? Les conques fluvials i el nostre Mediterrani, estem a temps d'aturar la seva destrucció? Per tal de resoldre dubtes i conèixer quin pot ser el futur proper, tinc el plaer de presentar-vos el doctor Narcís Prat Fornells, professor emèrit de la secció d'Ecologia del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Bon dia i benvingut, professor Narcís Prat. És un plaer tenir-lo a Ràdio Olot.
Bon dia, tinga. Molts records d'Olot, tinga.
Moltes gràcies. Vostè forma part d'un grup de recerca sota la Universitat de Barcelona, que és el no ho pronunciaré bé, el Freshwater Ecology, Hydrology and Management. Expliqui'ns una miqueta què fan vostès aquí, quina recerca fan aquí.
Aquest és un grup que el que intentem fer és una recerca que tingui, per una part, la part científica, doncs, d'agafar un tema. En aquest cas, nosaltres estudiem l'aigua, no? I el riu, sobretot. I tenim un grup que són geòlegs, hidrogeòlegs, i el que són biòlegs o ambientalistes, i entre tots fem un estudi de l'ecosistema aquàtic, bàsicament dels rius. És a dir, que ens mirem l'aigua, la quantitat d'aigua que baixa, que ve, per on surt, per on baixa, i també ens mirem aquesta aigua com circula, quins efectes té, quins organismes hi ha, com reacciona la contaminació, quin avantatge té un riu, doncs, que tingui més aigua o menys aigua, els rius temporals, que són molt importants. Fem una part que és aquesta part, diguéssim, científica, i a partir dels resultats de la part científica fem una part més aplicada, que consisteix, una banda, en fer coses per l'administració, perquè l'administració treballi en la línia científica, diguem, i després també tenim una línia que en diem de ciència ciutadana, en la qual fem materials perquè la gent, doncs, també pugui participar d'alguna manera. En el cas de l'aigua, tenim una llei que és la Directiva Mar Europea. No? Aquesta llei obliga els països a que la gestió de l'aigua no sigui allò de que l'aigua que surt per l'aixeta és l'únic que m'interessa i tenir-ne i ja està, no? Sinó que la gent entengui que aquesta aigua que surt per l'aixeta va a un lloc, que es contamina, que hi ha una depuradora i que d'allà va al medi i en el medi té uns efectes. I que, esclar, nosaltres, si agafem aigua neta del medi, no la podem tornar bruta. Els olotins, quan agafen l'aigua i obren la baixeta, després la paren a la depuradora. Suposo que tenen una depuradora que funciona bé, perquè quan l'aigua vagi a fluviar, doncs el fluviar continua havent-hi la vida i que hi havia abans. No? I llavors això què fa? Fa que l'ecosistema tingui bona salut. I si nosaltres volem tenir bona salut, hem de tenir els ecosistemes també amb bona salut.
I ja que ens ho diu així, escolti'm, com està la salut dels nostres rius, del fluvià, dels rius nostres de cada dia?
Bé, els rius tenen aquesta part, diguéssim, de la part alta del fluvià. En general, hi ha molts rius que tenen bona salut, no? Els únics que pateixen una mica són aquells que estan a sota depuradores, sempre que va ser, doncs, que a vegades, especialment a l'estiu, quan els rius baixen molt d'aigua, perquè, esclar, a l'estiu, doncs, al no ploure, les fonts es poden anar assecant i els rius baixen poca aigua, quasi la depuradora tira molta aigua al riu. I aquesta aigua, tot i que estigui ben depurada, encara no és òptim pels organismes, la depuradora afecta un tros, no? Un tros del riu, i llavors allà la qualitat no és òptima com hauria de ser. No és la part de l'Alfluvià un dels llocs que haguessin pitjors en aquest sentit, no és dels llocs que hi hagi rius que estiguin molt malament, però bueno, també hi ha una sèrie de punts que tenen una sèrie d'incidents.
Ara que parlem dels rius, després tocarem altres temes, ara em ve a la memòria les reivindicacions que estan tenint bona part de col·lectius de les Terres de l'Ebre en quant que es queixen de la manca dels, en fi, de les sorres i dels sediments que arrossega el riu Escolti'm, jo no sé si això també té una importància amb tot el que seria tots aquests temporals i que se'ls hi menja la barra del trabucador i no sé quantes coses més, no ho sé, eh? Jo dic un disbarat.
No, tot va lligant. Ja fa, nosaltres vam estudiar, vam fer aquesta part d'investigació ja fa 30 anys, no? Quan fer les primeres investigacions o més sobre l'Ebre i el que passava, i vam dissenyar i vam dir què s'hauria de fer, no? A través del coneixement científic, què s'hauria de fer? I vam dir, ha de deixar més aigua pel riu i també hem de deixar sediments. Tenim uns grans embassaments, no? Per exemple, el Fluvià no té aquest problema dels sediments en principi, perquè no té grans embassaments, no? I l'aigua va baixant i van baixant els fangs i les sorres, no? En canvi, a l'Ebre sí, perquè aquests embassaments tan grans que fa que tots els sediments i totes les sorres i els fangs que baixen del Pirineu, no, clar, es troben els embassaments i no tiren avall. I, per tant, a l'Ebre només hi arriba aigua. I què passa? Clar, a l'Ebre tenim un gran delta que precisament són sediments i sorres que havien baixat pel riu, no? Però, clar, si ara tallem això, què passa? Clar, al mateix temps puja el nivell del mar. Si puja el nivell del mar i resulta que el delta no només rep sediments, sinó que s'enfonsa perquè és compacte, clar, si baixa el delta i puja el nivell del mar, vol dir que les onades que abans es quedaven doncs, a pocs metres de la platja, ara entren més. I clar, si entren i troben els camps d'arròs i els aiguamolls, que estan res a 10-20 centímetres només per sobre el nivell del mar, doncs tot això s'omple d'aigua de mar. I a l'omplir-se d'aigua de mar, tots aquests ecosistemes pateixen, a part de la desaparició física del delta, no? La vara del trabucador abans es trencava una vegada cada X anys. Ara cada any es trenca dues o tres vegades a l'any. Això demostra que la gestió que s'està fent del riu Ebre està mal.
Escolti'm, parlant d'això que ens diu, efectivament, d'aquesta complicació, a més de la pèrdua dels totes les sorres i tots els sediments del riu, com ens afectarà a tots aquests països riberencs de la Mediterrània? Perquè si tot l'efecte climàtic, les pluges i tot el circuit de pluges cada vegada és més complexa, fins i tot estan apareixent, no sé si pseudo-huracans aquí al Mediterrani, com ens afectarà? Perquè bàsicament la nostra societat està a la ribera del Mediterrani.
Bé, esclar, a veure, el que és la ribera del Mediterrani afecta de dues maneres. La primera és perquè puja el nivell del mar. Si puja el nivell del mar vol dir que el mar entrarà més a dintre. I totes aquestes platges que tenim ja ho estan veient ara. Hi ha molts llocs que les platges van desapareixent, només cal anar al Maresme i veure com per protegir el tren han de tirar blocs i com allà que abans tenien platges ja no es tenen. Eh? Llavors això va lligat també perquè hi ha com una corrent que va des de França fins cap al sud d'Espanya paral·lela. No? Llavors quan un riu, per exemple, ara que ha baixat la Tordera, entra en sediments cap a dintre, el mar els emporta una mica cap al sud. Per tant, els sediments que surten de la Tordera alimenten les platges que hi ha al sud de la Tordera. No? Clar, si pel riu no baixen sediments, o resulta que en baixen pocs, i resulta que les onades s'emporten els sediments avall, moltes platges es van perdent, no? I veiem tot sovint que hi ha passeigs marítims que ja els hi entren i els fan malbé i els han de recuperar. Clar, això és molt difícil de solucionar, perquè està pujant al nivell del mar. Clar, si fos un sistema natural, es faria una duna i la duna recularia enrere. Però, esclar, qui els hi diu als de Blanes que tinguin el poble enrere, no? I que treguin el passeig.
És difícil, ara.
Difícil. Per tant, en molts llocs veurem el que passa, perquè en alguns llocs, a través d'algunes obres d'enginyeria i posant pedres i tal, es conservaran les petites platges, però en altres no. I, per tant, probablement aquest valor turístic de la platja, no sé, cada vegada serà més difícil. Ara, avui en dia hi ha molts llocs que han d'agafar les terres i tirar-les per mantenir les platges. Això és un problema.
Bueno, en definitiva, això quasi bé diríem que és cada any, cada temporada s'han d'invertir no sé quants centenars de milers d'euros, per no dir milions, en drenar el mar o portar les sorres de no sé on.
Bueno, a Barcelona doncs, han de fer això. Moltes de les sorres s'acumulen a baix de Castelldefels. I llavors el que han de fer és anar amb camions o el que sigui cap allà baix i portar-la cap a dalt. Però cada any hi ha menys sorra i el nivell del mar puja una mica més. Llavors hi ha trossos ja de la costa, no? Hi ha trossos de la costa que ja són pura pedra, perquè han hagut de posar pedres perquè si no se'n van darrere. Llavors això és un tema que preocupa molt. Els ajuntaments estan intentant donar solucions. quan hi ha espai, el que s'hauria de fer és reconstruir les antigues dunes. Les antigues dunes que les van treure per fer edificacions, quan tens una mica d'espai entre la platja actual i les edificacions, alguns municipis ja ho estan fent. Estan posant sorres, allà creix vegetació, la vegetació fa créixer el sòl, el terreny, i el va pujant una mica, i això compensa la pujada al nivell del mar. Per tant, doncs, si tens espai, pots fer això. Si no en tens, estarà complicat. I, per tant, això és una pèrdua d'una sèrie de valors com les platges, que veurem el que passarà. Aquí, com sempre, hi ha els optimistes que confien en la tecnologia i diuen que d'alguna manera ens en sortirem, i hi ha els molts pessimistes que diuen això és un desastre, d'aquí 4 dies ens quedem sense turisme. No? Segurament la veritat és una cosa intermèdia, però el que us costarà això són molts diners, que és una mica el que prenem el programa, perquè això serà car, cada dia és més car mantenir això. No? I per tant, s'hauran de buscar els diners per fer aquestes actuacions, no? I sobretot perquè el risc és un risc que va associat als temporals. No? Clar, abans, quan no hi havia tants temporals, més o menys tu veies la platja i s'estabilitzava uns anys. Ara, amb aquests temporals, hi ha anys que la platja desapareix dues vegades. I això serà complicat. No? És un tema de país molt important, al qual segurament no li donem tanta importància com altres.
Bueno, és que de totes maneres, no sé la tecnologia amb què ens pot ajudar, però el que està claríssim és que per pensar-hi en alguna zona propera aquí a casa nostra, Marina, que en diem, escolti'm, l'Estartit, jo no recordo mai que entrés l'aigua fins on ha entrat amb darrers temporals que ha entrat, no sé quants metres endins, ja no dic inundant cases, això per suposat. Per tant, la tecnologia, no sé fins on ens podrà ajudar, evidentment tecnològica, la tecnologia ens ajudarà, però si no canviem la forma d'actuar, jo li diria ara, som conscients realment, com dèiem en l'editorial, de la responsabilitat que tenim? A nivell individual, a nivell individual.
No, el que passa que la responsabilitat és a nivell individual i a nivell col·lectiu. Llavors, aquí, ara també hi ha una certa tendència a carregar-ho tot als ciutadans. És que els ciutadans, no sé què, els ciutadans heu de fer. A veure, però escolti'm, a veure, els ciutadans fan el que poden. I un ciutadà, potser, si li deixessin, diria, bueno, escolta, si el problema és que hi ha massa edificis a prop de la platja, els tirem a terra, no? I deixem entrar l'aigua de mar i així regenerem la platja. Però, clar, imagines que es vulgui fer això, no? Perquè a la llarga alguna cosa d'aquesta s'haurà de fer. El qual vol dir que? Vull dir que això són diners. Econòmicament, o farem un esforç, o si no, els ajuntaments diran, escolta'm, nois, això... A mi aquesta platja, mantenir aquesta platja, costa molts diners cada any. Doncs hi poso una escullera i si no hi ha platja, doncs què hi farem? I per tant, jo crec que és un problema que encara no ens ho hem reflexionat prou, perquè cada any quan hi ha un temporal, doncs bueno, surten uns diners d'aquí, una màquina d'allà, una sorra d'aquí, com que aquell any tornem a tenir la platja a l'estiu, doncs mira, qui dia passa, any empeny, i l'any que ve veurem el que passa. No? I el problema dels temes ambientals i dels efectes ambientals i dels riscos ambientals és que tu vas fent pensant que més o menys te'n surts i després un dia en un temporal tan fort que et fa una destrossa tan gran que després dius, ostres, ara per anar enrere ja no puc. No. I això no són conscients, d'aquests punts que en diuen punts crítics. Aquests punts crítics no són conscients perquè ningú sap exactament quan passarà. Si d'aquí 2 anys, 3 anys o 15 anys. No? I com que les legislatures duren 4 anys, doncs els alcaldes fan a veure si aquests 4 anys passen i després el que ve darrere ja s'espavilarà.
Sí. Desgraciadament té tota la raó. Clar, amb aquest aspecte que vostè deia, clar, la pregunta seria, el consum de recursos energètics és sostenible tenint en compte que és finit? La disponibilitat de la natura és finita. Per tant, fem un ús coherent, racional?
No, no. O sigui, hem viscut del petroli durant els últims anys i, tot i que hi havia gent que fa molts anys ja ho deia, això s'acabarà, aneu en compte amb el petroli, té tots els efectes ambientals secundaris, doncs no n'hem fet cas. No? I llavors ara estem en una època en la qual doncs, tothom corrents i estem en un punt molt interessant des del punt de vista del que analitza des de fora i també molt crític, i és de decidir el model, no? Quin model energètic volem, no? Ara sembla ser que el model és de dir, no, el petroli, vale, fora, el petroli i el carbó, i farem molta energia solar, i posarem molins de vent per tot arreu, i continuarem igual, no? Llavors, clar, aquest és el problema. El problema és continuar igual. problema és que s'hauria de disminuir el consum d'energia. La clau aquí no és canviar a una altra energia, no? Perquè, clar, diu, sí, sí, fem això, però si vols posar molins al golf de Roses, què passa? La gent diu, home, tio, ja està bé, poseu els molins a un altre cantó. Però a l'altre cantó diuen, no, me'ls poseu a mi, poseu-los allà, als Terres de l'Ebre ja estan tips de molins, no? I, per tant, si volem evitar això, el que hem de fer és disminuir el consum d'energia. I, per tant, el ciutadà, el millor que pot fer, si vol ajudar, és disminuir el consum d'energia. Hem de buscar la manera, cadascú, a la seva manera, de disminuir el consum d'energia, cada vegada gastar-ne menys. No només canviar, eh? Canviar, mira, jo em posaré energia elèctrica a casa, que sigui sostenible, solar, i ja n'hi ha prou. Bé, això és un pas, eh? I s'ha de fer, i tothom que pugui, que es posi plaques solars, perquè aquesta és la manera de posar plaques solars, perquè el canvi de tecnologia energètica té aquesta vessant, és a dir, té la vessant de que si ho fem com ara, és a dir, grans parcs solars, grans parcs eòlics, continuarà sent una companyia gran que doncs, farà diners amb això i nosaltres doncs, comprarem l'electricitat. Per tant, no guanyarem gaire res. En canvi, sí, el que fem és com altres països, que comences a posar plaques solars a tots els edificis, a totes les teulades. Clar, això és energia distribuïda. Per tant, ser distribuïda vol dir que tu pots fer una mica més el que vols tu amb l'energia, perquè en tens una part que és teva. I per tant, aquesta la part la pots utilitzar, distribuir i fer una mica el que vols. I després, la que s'obri, doncs, la podries vendre, no? Però això vol dir que tu tens una mica el control sobre l'energia, no? O fer-ho amb cooperatives. I per tant, hi ha la lluita aquesta entre les teulades, no? De posar energia a les teulades, que és el que, en principi, com a ciutadà, és el més fàcil que tens, és a dir, si em poso jo la meva energia, com a mínim controlo una part de la meva energia, i en canvi les grans corporacions que volen que no, que tu segueixis gastant, canvi tot elèctric, treu-te el gas, però continua la xarxa i continua pagant a les grans empreses. No? I en fi, aquí és una mica, cada un, triant una mica el model, pot ajudar més o menys a que aquestes emissions de CO2 i els efectes sobre la Terra disminueixin.
El que passa que, recollint la seva reflexió, fixis que aquí al nostre país, encara a Espanya, malauradament, tenim la major quantitat d'hores de tota Europa i, recollint el que també deia vostè, institucionalment no hi ha cap recolzament. Ja no dic econòmic, eh? Simplement de caire tècnic o de no posar dificultats a que qualsevol persona a títol particular doncs, vulgui instal·lar-se. I ara vull recordar èpoques passades que es va arruïnar molta gent precisament fent aquelles petites granges solars i que de bones a primeres, amb un canvi de govern, van desaparèixer tots els acords que hi havia. Clar, ens comparem amb Centre Europa i, per dir alguna cosa, Alemanya, i clar, és que ens passen la mà per davant i allà tenen un trosset de sol només, eh?
Bueno, aquí el que hi ha hagut és sempre molta oposició de les grans empreses que es faci això. I aquesta oposició es feia doncs, amb una posició de poder que encara tenen. No? I és que ens hem de fixar on te van a petar molts ministres d'indústria una vegada, o ministres una vegada acaben.
Les portes giratòries.
Exacte. Clar, llavors, durant molt de temps, aquesta gent ha frenat. Ara no poden frenar-ho. De totes maneres, posen molts pals a les rodes, eh? Jo entenc que és molt difícil i molt complicat. Ara cada vegada és més fàcil i, de fet, si tu insisteixes, doncs ho pots fer, no? Però sempre fan el mateix, és a dir, no siguis burro, posa-t'ho fàcil. Tu connecta't i nosaltres ja et portarem energia solar, no? Ara, si tu poses unes plaques solars, sempre tens una mica més de problemes, a nivell tècnic has d'estar una mica més al tanto, per si de cas allò o si de cas això, i després tu contractes una petita energia i resulta que diuen que hi ha uns problemes tècnics i que durant 6 mesos no et cobren perquè l'empresa distribuïdora, que és això una gran multinacional, ara resulta que no dona les lectures perquè diu que és molt complicat, no? I llavors et fan estar neguitós durant 6 mesos que no pots pagar la llum perquè resulta que no hi ha lectures, no? I tot això són pals a les rodes per intentar no canviar el model. Per tant, només la decisió dels ciutadans, de la gent de dir, escolta, aquest model és possible, jo ho puc fer, posar-vos en una cooperativa d'aquestes que n'hi ha moltes ara, i sigueu vosaltres una mica controladors de la pròpia energia. Perquè llavors, si sou controladors de la pròpia energia, sabreu el que gasteu, intentareu estalviar i fareu els passos. Sí, molta gent, és com una mica el que va passar amb l'aigua, quan hi va haver sequera, no? Ostres, l'aigua, no sé què, no sé quantos, i un cap de setmana van repartir aquells dispositius de posar les aixetes. Doncs tots aquells dispositius petits de posar les aixetes van reduir el consum de l'aigua de l'àrea metropolitana un 10%. Un 10% vol dir que hi havia aigua per 3 mesos més, si continuava la sequera. I per tant, això de les teulades és el mateix. Moltíssima gent acaba fent-se la seva pròpia energia, el model acabarà per ser més sostenible. Perquè molts... hi ha gent que diu que és impossible, que amb el tema industrial és impossible. I és veritat, hi ha coses que necessiten molta energia d'una forma concentrada que l'energia solar no té, no? Però bé, si tothom a casa seva fa el que ha de fer, com a mínim, una part molt important, el 30 o el 40% de l'energia, que és el que gastem els ciutadans a casa, si ens la fem nosaltres i nosaltres la controlem, vol dir que l'altre, doncs, per força, haurà de tenir un preu raonable i podrem una mica ser més amos de la nostra vida que no som ara, perquè estem en mans d'una sèrie d'empreses que ens ho fan molt difícil.
Si més no, més autònoms, més autònoms, si no, sense tanta dependència, no? Escolti'm, parlant d'empreses, quina relació tenen les empreses amb la natura i amb la biodiversitat? Ja sé que li pregunto algú molt genèric, però tinc la sensació que potser a nivell més local sí que es fa un ús més sostenible i, efectivament, com deia vostè, doncs hi ha plantes de depuració. Però, escolti, penso en polítiques governamentals que estan carregant-se unes masses forestals brutals amb un únic objectiu, que és econòmic, generar plantes del que sigui, fàbriques del que sigui o plantacions del que sigui, Això és sostenible en el temps? Ja no pensant només en la natura, o sigui, amb la natura verda, en la biodiversitat animal, el cicle de l'aigua, això es pot sostenir, això?
A veure, la sostenibilitat del sistema passa per mantenir una sèrie de rècords. Si vols sostenir un bosc per fer fusta, no pots treure més fusta de la que produeix el bosc. Per tant, això és una cosa... jo crec que això està bastant, bastant regular. Avui en dia jo diria fins i tot que tenim molts arbres, molts més arbres dels que hi havia fa 50 anys i que segurament amb menys passaria. I ara, per exemple, en aquests moments, una de les grans preocupacions que tenen els bombers i els que fan gestió de boscos és que amb aquesta massa forestal tan enorme que tenim, un dia un incendi comenci a la Costa Brava i acabi a Lleida i ens enganxi tot el del mig. I per tant, seria més desitjable un territori molt més diversificat, no? Que hi haguessin camps de conreus, arbres per aquí, matolls... Tot això augmentaria molt la biodiversitat i també ens ajudaria molt a nosaltres. I aquí al Mediterrani tenim una relació molt interessant amb l'aigua, precisament, no? Perquè resulta que aquí cauen, el dia plouen, l'olot, diuen que és l'orinal del cel, no?
Sí, senyor. Plouen
mil i pico.
Bueno, quasi s'ha acabat, perquè cada cop plou menys.
Però clar, pensi que la vegetació, per exemple, la Falleda del Jordà, quan està a l'estiu a tope, no, evapora molta aigua, perquè les plantes agafen l'aigua, no, per poder treballar. Llavors resulta que la Falleda evapora més aigua que la que plou. Si passa això, què passarà? Doncs que s'assecarà la Falleda. Per tant, què s'ha de fer? El que s'ha de fer és els boscos s'han de tenir amb una certa explotació, no tallar-los a matarrassa, però sí s'han d'anar traient arbres i fent que hi hagi una biomassa menor, menys quantitat de fusta, perquè d'alguna manera deixem d'alimentar els incendis i de l'altra manera mantenim l'aigua de les fonts, perquè moltes fonts s'estan quedant seques. Algunes són perquè el de la granja hi posa un tubo i se la queda, però d'altres van quedant seques simplement perquè a la muntanya aquella que abans hi havia bosc petitet, ara hi ha una massa forestal tan gran que les arrels dels arbres agafen tota l'aigua i ens deixen sense aigua les fonts. De manera que hi hauria d'haver-hi una certa explotació forestal per ajudar a tot això. A les empreses, avui en dia, el que passa és que hi ha com dos tendències. Les empreses que s'ho creuen, i que fan inversions en verd i que, per tant, què fan? Disminuir la seva energia, millorar la gestió de l'aigua, intentar reduir tot el que són residus, fer servir menys plàstics, buscar sistemes de reutilitzar més que no pas reciclar. No? Això és una empresa que s'ho creu. No? Després hi ha les empreses que es pinten de verd i el que fan és, doncs, plantaré uns arbrets aquí o pintaré això de verd o em posaré quatre plaques i no sé què. I llavors això del, em diuen el rentat verd. Hi ha moltes empreses que avui en dia fan el rentat verd. I els ofereixen, doncs, no, escolta, vosaltres feu això, tireu tant de CO2, no us preocupeu, perquè, no sé, a Sud-àfrica comprarem una finca i plantarem arbres i aquest CO2 que emetiu allà a Sud-àfrica el plantarem amb arbres. No? I potser a Sud-àfrica els arbres aquells no s'haurien de plantar. Eh? I al país hi ha una obsessió en plantar arbres. No? En tenim molts d'arbres. S'han de plantar arbres en alguns llocs, però de forma moderada. I això és una mica el que està passant ara, que a vegades moltes empreses volen fer alguna cosa, i fins i tot se'ls hi venen coses que no estan en la línia. No? Llavors, quan una empresa vulgui fer una cosa en sèrio, sempre ha de pensar el mateix. Reduir el consum d'energia. Reutilitzar és que no pas reciclar, i per tant reduir la quantitat de materials, produir menys residus, i per tant reduir. Això, d'alguna manera, se'n diu decreixement amb energia. No vol dir decreixement econòmic, sinó decreixement de manera que la relació, diguéssim, de diners que necessites per fer un metro cúbic d'aigua, doncs això cada vegada pugui ser el més baix possible i que per cada diner que fa servir, doncs això serveixi per més metres cúbics d'aigua perquè ets eficient, sobretot.
Escolti'm, i això tan interessant que ens diu en aquests moments, no li cal una mica de recolzament institucional?
Sí, bueno, els científics sempre estem igual, no? Nosaltres, quan diguem les coses, inclús els publiquem en articles en anglès, i aquí doncs, també fem treballs, però les institucions només et fan cas quan a ells els interessa. No? Polítics, sobretot, si tu dius alguna cosa que els agrada, llavors sí que et criden, no? Però si dius alguna cosa que no els agrada gaire, llavors s'obliden. I, per tant, doncs, aquí hi ha una mica de tot i depèn molt de les persones. No? A nivell local, normalment és més fàcil fer més coses perquè si realment l'alcalde que tens o l'equip que tens de l'Ajuntament s'ho creuen, doncs, clar, es poden fer moltes coses a nivell local. No? A nivell més global, a vegades, la qüestió és política i acaba sortint doncs, un partit que simplement per una costa i dir, bueno, jo, escolta'm, si jo guanyo les oposicions, l'aigua serà gratis, no? I llavors sí. Tenim una gestió de l'aigua fatal. Però quan la gent es deixa portar per aquestes opinions, doncs és quan una mica tenim problemes. Per sort, la gent, jo crec que cada vegada es deixa enredar menys, perquè ja l'han enredat moltes vegades, i això, doncs, està bé que la gent reflexioni. I sobretot quan li presentin, no?, una acció ambiental, que pensi sempre en això. Aquesta acció que ha de fer? Reduir consum d'energia, reduir residus. Sempre que anem en aquest sentit, bé, no? Perquè si anem a reduir residus, però per reduir residus resulta que hem de muntar una fàbrica de no sé què i gastar més energia, no sé si anem bé. O sigui que han de ser totes les coses han d'anar lligades allà mateix.
Per tant, el missatge que ens quedaria, està clar, és reduir, Per tant, reduir vol dir reduir també la nostra activitat o reconvertir-la d'altres formes. És a dir, l'evolució hem de frenar-la una mica. Sap el que passa, professor, que tinc una sensació, quan veus tota aquesta gent, en el programa, escolti'm, no parlem mai de política, és una màxima que tinc claríssima, però quan veiem tota aquesta gent que estan per Irlanda ara darrerament explicant què faran i deixaran de fer, i al final... Escolti'm, jo tinc la sensació que ens enreden a tots una mica, perquè les polítiques tècnicament o des d'un punt de vista científic que es tindrien que aprendre precisament per ajudar al mig ambient i per ajudar a deixar un planeta una miqueta millor del que tenim avui, no del que teníem abans, del que tenim avui, els que ens superaran a nosaltres, els que ens vindran després, doncs tinc aquesta sensació que bueno, nosaltres evidentment hem de començar a poc des de la nostra vessant privada, però que si no tenim aquí unes polítiques de decisió, i possiblement en aquest aspecte segur pues, coincidirem que, clar, si algú pren una decisió, segur que se'n posarà de cul molta gent que estarà en contra, clar.
Això, a veure, moltes vegades aquests missatges al final acaben una mica amb desesperança, no? Perquè la gent té la sensació que no pot fer res. I tal, aquests que estan una mica més amunt, al final sempre van a la seva i es foten, doncs llavors un ha d'agafar una actitud modesta, no? Jo el meu, casa meva, com a mínim, he fet el que pugui, sense tampoc m'aixecar-se, és a dir, perquè un pot fer el que pot fer. És a dir, quan un vol fer una opció de dir, ah, doncs ara jo només compraré orgànic, no? I resulta que, esclar, ha de gastar el doble i li costa trobar un supermercat on t'ho facin bé i tot això, que s'ho agafi més tranquil·lament i que vagi fent tot el que pugui, no? Que no té diners per posar plaques solars, bueno, que busqui una cooperativa, a veure si pot trobar d'alguna manera. Busquem, com a mínim nosaltres, les coses que fem, ni que siguin petites, que ens vagin, anem sempre en la mateixa direcció, eh? Reduir, estalviar i eficiència, no? Després, clar, el dia que la gent, quan vagi a Olot i hagi de votar l'alcalde, doncs ens hem de pensar només si l'alcalde promet això o allò, o si, no sé, o és un problema de la llengua, perquè, no sé, els temes aquests que no són, que no, almenys els temes ambientals sempre no surten, però estan en un raconet. Doncs llavors la gent que quan vagi a votar pensi doncs, que potser els temes ambientals s'han de posar davant d'altres i que potser ha arribat un moment en què el polític de torn digui, hosti, jo no guanyaré, si no faig alguna cosa sèria amb això i amb allò, no? Doncs això ja és una manera de actuar, no? I quan votem els partits també, no? A vegades votem un partit perquè això, no? Diu exactament el que jo vull, però després si rasques i mires el que diu i mires per sota quina política ambiental fa, no? És a dir, un partit no es pot dir, no? És que nosaltres Catalunya és el primer i després quan ve l'hora d'ampliar l'aeroport, doncs volen ampliar l'aeroport. A veure, quina Catalunya vol vostè? Quina Catalunya vol? Sí, clar, si resulta que hem de dimensionar les emissions de CO2 i vostè vol ampliar l'aeroport, que s'augmentaran les emissions de CO2, quina consistència té això, no? Una mica això que la gent, quan ho vegi, doncs potser posi això en un punt una mica més important que no pas la idea aquella que té doncs, dels polítics que, bueno, que van a una cosa determinada.
Complex tema, però sí que ens quedem amb reduir, eh? Això m'ha quedat molt, molt clar. Professor Narcís Plat, ha sigut un plaer parlar amb vostè. Ens ha donat idees, ens ha donat un punt de vista clar sobre el que podem i el que no podem i com tenim la situació, i li agraeixo molt aquesta deferència que ha tingut d'estar aquí a Ràdio Olot amb nosaltres.
Molt bé. Doncs bon dia tingueu i molts ànims a tothom i endavant, no? I sobretot penseu, no, que potser no cal agafar l'avió gaire més per anar a fer un passeig en un segon.
Ni el sopar de torn.
No?
Sí, senyor.
I que amb tot això, sopar tothom, sembla que no, però ajuda molt.
Perfecte, moltes gràcies.
Vinga.
I a tots vosaltres, oients de Ràdio Olot, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, a l'Economia en el Punt de Mira i alguna cosa més.
L'Economia en el Punt de Mira, a Ràdio Olot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.